necesitar un apoyo y una coordinación entre las familias para que sigamos con la misma tónica.
Països com el Regne Unit, Portugal i Noruega ja apliquen mesures amb aquest mateix objectiu. 8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu, que passin molt bon cap de setmana.
Habemus Papam.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ja hem arribat, Maria Antònia Miró, com anam?
Home, quina pregunta. Inés, estic ben trista. Què vols que te digui?
Què passa, Maria Antònia? Per què tant de drama?
És que, mem, en Xavi no hi és. Amb bon divendres, amb bon darrer dia de la setmana i mos abandona.
Maria Antònia, basta. Basta de plorar per un home, per favor. Tu ho has dit, és divendres. Que sóc d'antiga amb aquesta cançó.
Sí, la veritat.
Crec que és de l'any 90 i pico.
Però,
Inés, dels Backstreet Boys, però...
Tota sa raó.
Home, per favor, no hem de parlar
per un gran company de feina, però...
No,
fins
mai,
aquí.
Mai.
Fins aquí.
A més, tenim en nosaltres na Kate, la nostra estudiant en pràctiques, Kate.
Exacte, no sóc en Xavi, però me teniu a mi.
Molt bé, molt ben dit. Un bon equip per acompanyar-vos o no, en aquestes hores baixes de divendres. I Anna Marga Cifra en el control tècnic. Pau i Cebes!
Femelles d'aquesta embassa, no doneu cap carabassa. Tots els lots ja van lançats, volen ballar. Mascles, no sigueu perus, que ja us en teniu peluts. Ses al·lotes estan fartes d'esperar. No volen cap de petal, ni cap que sigui un poble de malament que hi hagués tot sol. Dalt-hi sabes, dalt-hi sabes, dalt-hi sabes. No tallis un pel.
Ja sabeu que a Xiu Xiu mos agrada presentar-vos persones que tinguin molt de Xiu Xius o que elles mateixes siguin els Xiu Xiu.
Així és, i crec que el d'avui és aquest darrer cas. Ell en si mateix és el Xiu Xiu.
Bàsicament perquè té un parell de vídeos virals.
Ha, això vol dir que té molta gent que el segueix o bé que el hateo, com se diu avui en dia.
Basta que li demanem.
Javi Ribas, molt bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Molt bé. No sóc en Xavi, però sóc en Javi.
Ja, ja és qualque cosa.
Està bé,
està bé. Escolta, en Xavi nostre té una veu que tu l'has escoltat o no?
Sí.
Supos que escoltes
Xiu
Xiu.
Sí,
fan incondicional, ho ha dit, quan t'ha entrat.
Clar que sí. Cada nit.
Javi, tu ets conegut a les xarxes pels teus vídeos, però nosaltres te coneixem perquè ets d'aquestes persones que sempre li passen moltes coses, loques. Des de que te fiquin a un grup de WhatsApp de manera totalment aleatòria, fins que el teu jugador preferit del Mallorca, spoiler, Amorici, li t'intercanvi la camiseta a canvi que tu li ofereixis ca seva. Però primer anem per parts, Javi, i no Xavi. Que te passin aquestes coses surrealistes, se cerca, se provoca, o simplement atreus aquests tipus de situacions?
Jo crec que és una mica de totes, perquè crec que se cerca I, a més, s'ha de ser pesat perquè et passin aquestes coses, perquè, si no, no venen.
Mm-hmm. Llavors, s'ha de ser pesat, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mm-hmm. A mi m'agrada molt que me passin coses. M'agrada molt.
I com ho provoques?
Envies un missatge que... O sigui, és a dir, de tot el que després surt, jo potser t'he enviat 50 missatges i potser dels que passen coses potser són 20 o 10. Però n'he enviat 50.
Ah, i clar...
S'ha de ser molt pesat.
I també has de saber després construir història una mica,
clar,
no?
Però
com ho contes?
Això m'agrada perquè jo treballo a publicitat i, clar, és una cosa que m'agrada i que faig quasi cada dia. Llavors és fer el mateix que faig a sa feina, però a casa amb els meus vídeos. Uh-huh. I ja està.
Anem a veure els top vídeos d'en Javi, Maria Antònia.
Així és, perquè vos faceu una idea del seu estil, si encara no vos ha quedat clar.
A veure.
A veure el seu Dime. Tipus de
Estoy
vídeos.
Buscando un taburete que esté como disfrazado de perro y que tenga las cuatro patas del taburete sean las cuatro patas del perro y que lleve como unos calcetines para que no raye el suelo.
Vale, sí, creo que sí que tenemos. Nos queda uno, creo. Ten por aquí...
Bueno, top vídeos.
Top vídeos. Que té és la peor foto de carnet que has visto nunca. 2,2 milions de visites.
Wow.
Me vengo de un timador de Wallapop. 2,4 milions de visites. Després, en tercer lloc, diu... Me he encontrado un móvil por la calle. 1 milió de visites. I en quarta posició, coses de Mallorca que solo están en Mallorca. 190.000. De què xerres en el vídeo aquest de Mallorca, per exemple?
Pues mira, en aquest vídeo de Mallorca... És a dir, quan estava aquí a l'estiu, vaig pensar que potser m'agradaria xerrar de coses de Mallorca, perquè els meus amics són de Madrid, jo estic pesquent a Madrid, i vaig pensar que seria divertit, a lo millor, mostrar les coses que tenim a Mallorca, que després les persones que venen a Mallorca de vacances, a lo millor aquí no hi veuen, perquè venen i el que fan és anar-se'n a agafar-se encimada i la sobrassada i ja està. I crec que tenim moltes coses més a Mallorca que se poden mostrar. I res, el que faig en aquests vídeos és... Pues, en les de coses de Mallorca que són estar en Mallorca... Hòstia, no me'n recordo ara. Mm-hmm.
Però, clar, tot ho dus des d'un terreny també com de sumó, a vegades, no?
Sí,
com...
jo el primer vídeo que vaig fer va ser xerrant de sa duquesa, de Rubiol, dels Cocorroi, d'aquestes coses que si no ets de Mallorca no coneixes... I va ser una mica com, plan, no és tant humor, sinó més xerrant com si fos, com si l'estigués explicant als meus amics. I això es veu que va fer gràcia, i a partir d'aquí, bueno, van passar coses com que la gent se va començar a ficar amb mi, perquè, clar, que si el Rubiol no tenia suficient brossat, que si...
Com?
Sí, bueno, és que me feien comentaris...
És a dir, tu fas un vídeo dels menjars de tradicionals de Mallorca, o els més típics, vares plantejar coses que no eren s'encimada, per exemple, un Rubiol, una duquesa...
La coca de patata...
Una coca de patata...
Clar, i el problema és que explicar aquestes coses a gent que és de fora, de Mallorca, no és fàcil, perquè, clar... Com has d'explicar una coca de trampó a algú que és de fora?
Com ho vas explicar, tu?
Pues dient que era el més parescut a una pizza.
Clar. Tant,
però és que és veritat, vull dir...
Sí,
per entenc. Algú que
I
no està
no
a Mallorca...
No va caure
en els mallorquins, no. Però he de dir que després hi ha molta gent que m'escriu i me diu m'encanten tus vídeos, ho fas molt bé, expliques molt bé les coses de Mallorca, tal, no sé què, i a mi em fa feliç. Però allò que m'agrada és que la gent aprengui i que vingui a Mallorca i després... es porti algú que no sigui una encimada, una sobrassada, que vinguin i provin a
que realment coneguin altres productes menys populars.
Sí.
Ara escoltàvem també un vídeo teu a una botiga, perquè han dit que li saps treure molt de suc a tot, fins i tot a una botiga. Marga, el poden tornar a posar aquest àudio perquè entenguem una mica de què parlam.
Ah, perdona.
Dime.
Estoy buscando un taburete que esté como disfrazado de perro y que tenga las cuatro patas del taburete sean las cuatro patas del perro y que lleve como unos calcetines para que no raye el suelo.
Vale, sí, creo que sí que tenemos. Nos queda uno, creo. Ven por aquí. Ah, justo aquí. Mira, aquí. ¿Es esto? Es este, ¿no? Que se quita las patas del perro. Es este, ¿verdad?
Sí, muchísimas gracias.
Perfecto. Hola, perdona.
Dime.
Bé,
explica-m'ho, perquè fins i tot això de li treus suc a anar a una botiga.
Sí, és que la meva... Jo diria que el meu lema és tot és contingut.
Mm-hmm.
Sempre que es pot, s'ha de fer vídeos. M'ha passat una cosa, bueno, lo de la botiga, bàsicament és un trend de TikTok, que potser l'heu vist,
no,
a TikTok, que és gent que va en els bazars, i se troben coses que dius, que fa això aquí?
Molt estranyes.
Molt estranyes, sí.
Objectes estranys.
I clar, i tu fas la pregunta com intentant definir aquesta cosa que veus en el vídeo. I clar, això és infinit. Vull dir, hi ha 50 milions de coses que són rares a un bazar. Mm-hmm. Però, per exemple, em vaig anar aquest estiu a Finlàndia i m'ha passat una cosa que me va tocar a l'habitació del hostel amb la meva amiga Marta, just en el costat del lavabo. Uh-huh. I tota la nit vam estar escoltant a la gent que venia. I què vam fer? Vam ficar un cartell que ficava "no funciona" just en el lavabo perquè ningú pogués entrar. I clar, això va sortir un vídeo bastant guapo, però clar, és una cosa que s'ha de buscar.
Clar, i de fer-ho documentar, ho penjar...
Clar, i fas un vídeo petit, no sé què, i a la gent li fa més o menys gràcia i ja està. Uh-huh. I ja
clar.
Està.
Uh-huh.
Però tot és contingut, aquest és...
Tot és clar.
Tot. Uh-huh.
De fet, digues, Marintana.
No, jo anava a demanar, com després tornant a el que xerràvem abans, després quan decideixes fer contingut sobre Mallorca, per què fas aquest salt de dir, ara faré m'agradaria que la gent conegués més Mallorca?
Pues mira, passa una cosa amb els influencers, que és que crec que tots fan com una mica de contingut sobre una cosa concreta. A lo millor en Paldaños, que no sé si el conegueu, si el coneixeu, en Paldaños.
Jo és que sí, molt out, Javi.
Sí.
Jo represent la ignorància generacional.
Sí.
I mira que sóc jove, però...
Sí, Cate, sí, he vist vídeos seus, a més, per Spotify m'ha sortit els teus anuncis.
I com és aquest influencer?
De què parlam, per favor.
Sí.
Ah, doncs en Paldaños és un influencer també que...
Molt gastronòmic.
Sí, prova a menjar i et califica.
Sí, mm-hmm. I és una mica la cosa que se fa a internet, que és que la gent agafa un món i explota aquest món i fa tot d'aquest món. A mi el que m'agrada és fer una mica de tot. Mm. I llavors estava fent el tonto amb els vídeos i un dia en l'estiu, que estava aquí, que estava ben avorrit perquè era estiu i estava teletreballant aquí a Mallorca, me va sorgir la idea de la millor fer un vídeo per ensenyar als meus amics les coses de Mallorca que quan venen sempre me demanen per s'encimada i per sobrassada i va ser com, joder, ja... Ui, perdó.
No passa res.
No.
Som així.
Hi ha moltes coses que no s'estan donant a conèixer fora de Mallorca, que són més... En plan, la cau. Un tio que està visquent a Madrid no sap què és.
Clar.
I és la cau, és un crim.
És clar, sí.
De veritat.
Doncs passem a les anècdotes concretes. Com acabares en la camiseta de Muriqui? Conta-mos què va passar.
Puf, aquesta història. Jo estava visquent a Barcelona en aquella època i venia al Mallorca al camp de l'Espanyol. I clar, jo vaig pensar, buah, vaig al camp de l'Espanyol, a mi no m'agrada gens gastar-me diners, soc molt rata. I vaig pensar...
Està molt bé, perquè normalment les persones rates no ho reconeixen. Molt bé, Javi.
Sí, s'ha de dir. I jo el que volia era la camiseta del Mallorca d'aquest any. I clar, jo el que vaig pensar és, si els nins petits fan pancartes davant la camiseta dels jugadors, si jo m'invent una idea com per cridar l'atenció del Muriqui, a lo millor me la dona.
Mentalitat de publicista.
Hombre,
aquí, eh?
Sempre. I tot és contingut, tot.
Clar.
I res, i se me va a córrer fer una pancarta demanant-li la camiseta a canvi de la meva casa a Mallorca. I clar...
I què va passar? Què va
passar? Vaig ficar un tuit a Twitter i ho va veure i a partir d'allà en Muriqui me va dir que mos veríem en el notari. Jo me vaig espantar.
Te va contestar per Twitter?
Me va contestar per Twitter.
Públicament.
Sí. I clar, estava tot ja, que si ell li donava per denunciar-me, jo estava mort, clar.
Ostres, home, no creus.
No, però tu creus que ell s'ho va prendre malament?
No, però...
No t'hagués denunciat?
No, però si volies a casa, a lo millor sí.
Però te va arribar a donar aquella camiseta?
Sí. Com
va ser?
En el partit, va acabar el partit, se va apropar a Sagrada, me va veure i va fer... Me la va donar i ja està.
Entenc que ets mallorquinista.
Sí.
Bravo.
Sí.
Idò, acabat bé aquesta història,
sí,
molt bé.
Sí, final feliç.
Te varen intentar, però, estafar aquesta vegada per Wallapop i tu vares contraatacar. Explica-mos també una altra d'aquestes històries loques.
Puf, aquesta va ser... Aquesta història, més, no s'ha explicat el que era perquè no em feia... no havia d'explicar res més, però aquesta cadira que jo venia a Wallapop era del meu jefe. Sí, el meu jefe, que és un senyor gran, me va demanar si li podia vendre la cadira per Wallapop. I vaig pensar, clar que sí. En aquell moment, devia portar 10-15 vídeos, molt pocs. i me va intentar timar una senyora, que després no era una senyora, evidentment, que me demanava que sortís de la plataforma de Wallapop per intentar fer la compra a través de la seva, del seu link. I ja, ja em vaig adonar que era una mica raro això. I...
Te puc donar per quan se venia aquesta cadira?
80-90 euros. Era una cadira premium.
Cadira bona, d'acord.
Jo mai me la compraria.
D'acord, d'acord.
Sí. I res, vam començar a xerrar amb aquesta senyora, que finalment no era una senyora, i jo el que anava fent era donar-li respostes com molt exagerades perquè me demanés coses per veure si era una persona real. I efectivament no era una persona real, perquè clar, jo li deia en plan, sí, has d'enviar-ho a carrer... Puyo aquí a las Porto Pi, y no me doy a res. Y era como, vale, todo bien. Y ya va a ser como, bueno, que esta persona me está intentando timar, y yo lo que haré ahora será tornarle esta forma de timarla a un vídeo viral, bueno, a un vídeo que después se va a hacer viral, explicando la historia de cómo la voy a timar, porque, claro, era como, esta persona me está intentando traer 80 euros, que son muchos diners.
Sí, sí. ¿Y con varios...?
Pues... bàsicament li contestava tot i va haver un moment que això, que em va dir que sí, que la volia, jo li vaig enviar el link per tot i quan vam acabar de xerrar i ja anava a enviar-li la cadira li vaig dir la direcció malament, es compta malament i el telèfon que m'havia donat ella per, bueno, ella, perquè no era una senyora, el telèfon que m'havia donat ella per fer la transacció el vaig ficar a una pàgina de Mil Anuncios, en un anunci de tenc cachorros de cas, i a veure qui li escrivia.
I per això dius que no era una senyora, com sabies que no era una dona?
Bueno, no sé qui era, a lo millor era un robot.
Però tu vares detectar que t'estaven intentant.
Clar. Era una persona que no parlava com una persona.
D'acord, pot ser intel·ligència artificial.
Sí, pot ser.
Ho deixarem aquí.
Sí. Per si no vos semblen suficients aquestes anècdotes, el súmum de les coses boges que t'han passat, Javi, és que vares acabar en el programa d'en David Broncano, a la televisió estatal. Com acabes allà?
Aquesta història, a la millor explicada...
I no de convidat, no d'aquests que van a contestar cuánto dinero tienen en el banco, quan diu ell.
Com aquesta pregunta insolent.
Sí. Bueno, aquesta història és llarga, intentaré fer-la curta, però bàsicament en Jorge Ponce, que és un col·laborador de la Resistència, que ara es diu La Revuelta ja, però bueno, en aquella època estava molt de moda que els influencers rebessin coses gratis. Llavors, el Jorge Ponce, que estava allà fent el programa, va dir, si els influencers poden aconseguir coses gratis, jo, que sóc en Jorge Ponce, puc demanar coses gratis i també me les donaran. I va dir, quiero bicis cares. I va fer com un alegato demanant aquestes bicis cares. I jo, que estava allà, jo no feia res en aquest moment, estava com esperant per començar el màster, se me va acudir fer-me passar per una compte de bicis i fer-li creure que li anava a enviar una bici. I clar...
Ja està mal fet, Javi.
Hombre, clar que està mal fet, clar.
Frau.
Xerrant amb el programa per Twitter, que allò, com va contestar el programa per missatge privat, ja estava com... Això està passant de veritat.
Però un moment, tu vas crear un perfil fals de venda de bicis...
Jo tenia un
perfil
que el feia servir per concursos i sortejos i aquestes coses de Twitter, en plan... un retuit i guanya la camiseta del Mallorca, no sé què.
Una conta secundària.
Sí. I la vaig transformar sencera, vaig començar a ficar coses de bicicletes, vaig començar a seguir ciclistes, o sigui, era tot com una rentada de cara descompte perquè semblés el que havia de ser. I vaig escriure a la Resistència dient-los que els anava a regalar una bicicleta. Què va passar? Que em va contestar la Resistència. Jo no, mai m'esperava que me responguessin, evidentment. I a partir d'allà van començar un intercanvi de missatges i quan ja em van donar la direcció, el telèfon i tot el programa, el que jo vaig fer, que això mai ha sortit en el programa i mai s'ha vist, va ser enviar una bici del bazar molt petita a nom del Jorge Ponce.
O sigui, de vegades, allò que se coneix avui en dia com trolejar.
Efectivament. I què va passar? Que me van dir, ja, ets molt graciós, vine al programa a explicar-ho. I clar, jo ja sabia que anant allà alguna havia de passar.
T'arriscaves.
Sí, i seria una tornada, una venjança, a lo millor.
Efectivament. Però jo estava a Barcelona i me van pagar, sabe, d'anada i tornada, de Barcelona a Madrid va ser com, bueno, és una oportunitat que...
Sí, sí.
No, o sea, tot i que sàpigues que no anirà bé, perquè no anirà bé, clar, és divertit. I vaig anar i vaig arribar allà, em van ficar el micròfon, em van ficar el maquillatge, em van ficar tot com si fos un convidat. Tenia un camerino amb el meu nom, Javi Ribas. O sigui, buah, increïble. I vaig arribar allà i jo estava en el camerino, tucutú, 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 passava el temps, una hora, dues hores, tres hores, quatre hores, i jo allà, aturat. I va ser com...
Aquí tenies no. El mòbil a damunt?
Tenies mòbil, però hi havia molt poca cobertura i estava jo atacat. O sigui,
de nervis.
Vaig anar a pixar, potser, sis vegades en dues hores. I hi va haver un moment que me van dir, vinga, va, te toca. I jo agafes les meves coses, baix, i quan arrib en el sofà on t'has de seure per xerrar amb en Broncano, no hi havia ningú. Només estava la gent del públic, que estaven dient Javi, Javi. Jo per sort me van donar una mica de recolzament, perquè jo estava fatal en aquell moment. Jo estava, vamos, que deia, però què està passant i què m'estan fent aquesta gent?
Ai, és que t'anava a dir, jo quan m'ho han contat, perquè no ho coneixia, vaig pensar, pobret.
No, jo estava fatal, estava fatal.
És que és un abús, això és un abús. Sí, sí, David sí. I Goliat, sí, no ja, pot ser això.
Però jo ja sabia el que havia de passar quan anaves. O sigui, si tu vas a la resistència perquè has fet alguna cosa a ells... Clar. El més normal és que t'ho tornin.
Sí, és un poquet no passa res. De gais.
I res, i als 5 minuts així d'estar en el sofà, va sortir el community manager, que era el que jo havia trolejat, i després va sortir en David Broncano, en Jorge Ponce i la resta del programa. I me van explicar que no sortirien el programa, perquè el programa ja havia acabat, i que tot era una trampa perquè jo estigués en el camerino, i que
ells,
amb una petita càmera que estava amagada a una planta, m'estaven veient tota l'estona que jo estava en el camerino així passejant d'un costat a l'altre. I clar, jo no sabia. I un amic meu va venir amb mi. Ai. O sigui, un amic meu va venir amb jo en el programa i li van agafar el telèfon perquè no me pogués dir res.
Ah, ostres.
I va ser com...
Mira, una tortura... Que, bé, era un estira i arronsa entre còmics, entre humoristes, entre ments creatives. En aquest cas, crec que te varen guanyar, Javi.
Sí, no, i després
però
hi ha més capítols.
Tu.
Hi ha molt més capítols.
Més capítols?
Sí, 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 però no sé si tenim temps.
Resum, titular?
Resum, quan me van contractar a l'empresa, a l'agència de publicitat que estic ara, quan vaig anar a signar el contracte per entrar, la persona que estava... fent de recursos humans, eren Jorge Ponce.
Oh, què dius?
Però Jorge Ponce tenia dos... No, però...
No, els meus jefes actuals van cridar en Jorge Ponce perquè fes aquesta broma perquè es coneixia amb el meu jefe.
Que fort.
Per favor.
I jo quan vaig arribar a firmar... O sigui, jo anava a signar el contracte per entrar a treballar en aquesta agència de publicitat,
sí.
I quan vaig entrar, me pensava... Quan vaig veure en Jorge Ponce, me pensava que tot era broma, que fins i tot el contracte era broma,
sí,
que no tenia feina.
És un show de Truman, la teva vida,
sí,
de
sí,
cop.
Sí, sí. I en Jorge Ponce me va dir, tot el que te passi malament d'aquí cap a les... fins que moris, jo.
Ostres.
Què dius, tio?
Javi Ribas és la ment creativa, còmic, publicista que hem entrevistat avui. Té anècdotes per contar. De fet, m'ho han deixat, Javi, com ahir, que te va passar? Te van ficar un grup de WhatsApp...
Me van ficar un grup d'un ERE...
D'un grup de treballadors que estaven...
Res a veure amb
no,
Ponce,
bueno,
no?
Bueno, és que mai ho sabrem.
Víctimes d'un ERE...
Sí.
I te van ficar en aquell grup de WhatsApp.
Sí, perquè algú sabia com fos amb el número... però em va saber greu fer alguna...
Clar, no va anar
cosa...
de bromes,
sí, no,
això.
No.
Però te passen
coses.
Me passen coses,
sí, me passen coses.
Així que te demanen que a partir d'ara no m'astrologis, per favor,
no.
Perquè jo som molt innocent,
sí.
Però mos ho venguis a explicar qui xiu-xiu. Quedem així?
Sempre que vulgueu.
Moltes gràcies, Javi, per venir.
A vosaltres.
Fa mal estar avui aquí. Si ho veig segur, no haver vengut. We don't need no education. We don't need no thoughts.
La situació del talaiot al pupitre. La descoberta de restes arqueològiques al pati de l'Institut de Sineu obligarà a modificar la nova construcció que ha de suposar l'ampliació del centre educatiu.
Aquesta zona, ubicada a l'entrada de Sineu per la carretera de Lloret, ja tenia les restes trobades fins ara catalogades. Amb la primera ampliació del centre s'hi van localitzar restes de mur i de ceràmica de l'època talaiòtica.
Ara mateix el centre disposa de 11 aules prefabricades o barracons, i és que la promesa d'ampliació data del 23. Han de pensar que el centre ha passat de 600 alumnes a més de 1.200 actuals.
A mal estar avui aquí. Si em veig segur no haver vengut.
Ràdio és entreteniment.
La nit de l'art a IB3 Ràdio. Dissabte, des del Casal Solleric de Palma, Rafael Gallego i l'equip de l'Aviador t'explicaran tot allò que passi a les galeries, espais expositius i les propostes culturals més innovadores. Una nit amb convidats ben especials. Dissabte, des de les 7, la nit de l'art a IB3 Ràdio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Continuem aquí a Xiu Xiu en directe en aquest Anna Maria Antònia, i ara s'ha incorporat en nosaltres en Xavi Pou. Xavi, com
anem? Hola, què tal? Molt bé.
Feia estona que no venies a veure'ns.
Feia unes quantes setmanes ja.
Idò, jo crec que avui podràs aportar molt, perquè hem de dir, jo ara mateix vull llançar una floreta a una persona d'aquesta taula.
Ai, moltes gràcies.
Ja et consideres que ets tu?
Potser no he escrit jo el que diràs ara, digue'm-hi, no?
Sí, que els teus cabells fan molt bona oloreta, posa aquí.
Jo diré, gràcies, és que avui m'ha tocat dutxar-me, i mira que m'agrada ben pot dutxar-me.
Ah, a mi tampoc m'agrada dutxar-me, entre parèntesis, expressa la teva opinió. No, realment, a mi m'ha agradat dutxar-me amb els anys. Com més gran he tornat, més m'ha agradat dutxar-me. D'adolescent no m'agradava gaire.
Jo encara sóc adolescent, sabeu? Però vull llançar una segona pregunta també a vosaltres, Kate i Xavi. Si és que vos agrada més dutxar-vos, és de matí o és vespre?
Ui, és de matí.
De matí?
Sense cap tipus de dubte.
D'acord.
Un moment, i quin tipus de persona te consideres? És de, activa, reflexiva?
Tot, sí. Sí, actiu, sí. Reflexiu, passiu, tot.
I mime conmigo, no? No, però, i tu, Inés, quan t'agrada dutxar-te més?
Jo és vespre.
Vespre, i tu, Kate?
Jo, personalment, depèn. És que a vegades queda menester dutxar-me de matí i a vegades de vespre.
Pràctica, idò. Diríem de matí.
Pràctica, funcional, però, Inés, tu me dius que ets més de vespre.
Sí.
Sabíeu que, segons la Fundació Universitat Castilla-La Mancha, dutxar-se a la nit s'associa amb persones que tendeixen a ser més reflexives i relaxades en el seu enfocament vital?
Idò.
Te sents identificada?
Això que he dit jo, bàsicament. No, a veure, sí. Sí, perquè jo m'agrada fer rituals de sentir-me bé.
Totalment.
Saps? Mm-hmm. No me dutxo de matí per activar-me, ans al contrari, me dutxo el vespre per la serenitat que me suposa.
Sí, segons aquest estudi diuen això, que són persones més introspectives, organitzades, el que dius tu, Inés, orientades a les rutines de l'autocura. Valoren més això, se netejant d'anar a dormir com a tal.
És que hi ha un tipus de persona que precisament se dutxa de matí precisament perquè, si no, és una persona reflexiva i passiva tot el dia.
Exacte, que necessita com... Després en parlarem també, d'aquestes persones matineres.
Però tu has anat a contrastar aquesta informació.
Clar que sí, aquí fem periodisme d'investigació.
Bé, ja m'agrada més dutxar-me al vespre perquè arribes de casa, vas tot brut i ficar-me en el llit després d'haver estat, per exemple, en l'autobús i això m'ho fa un pot d'oïda. Prefereix dutxar-me i anar a dormir ben fresca, més ara amb la calor. Perquè a ningú li agrada i perquè és el moment de desconnectar de tot el que passa de fora. Home, jo crec que màxim 2 dies.
2 dies, tu més?
Ai, sí, perquè ara més és estiu, amb la suada que pegam, un poc per la convivència amb tothom, jo crec.
Més pels altres, no?
Sí.
Clar,
sí.
Aquesta lota m'ha dit que màxim se pot estar 2 dies sense dutxar-se. Com a molt, moltíssim. M'apareix molt poc. I després ha dit una cosa molt interessant, que és que diu, me fa oi, s'autobús... Aquest estudi també diu que la gent que viu a la ciutat té més tendència a dutxar-se al vespre per la contaminació i la brutici.
Té molt de sentit.
Que trobau?
Que té tot el sentit del món.
Llavors, qui té cotxe propi s'hauria de dutxar més durant el dia, no, perquè té menys contacte amb la gent.
Menys durant el dia.
Exacte. Podria ser.
Sí, sí.
A veure, tenim més gent que se dutxa de vespre.
A veure.
Es vespre. No.
Es vespre també. I tu quan t'agrada dutxar-te?
Es vespre. Perquè, si no, estàs molt brut. Perquè, si tenc molta suor, després estic fresqueta.
Molt.
Us vull dir una cosa, m'encanta entrevistar infants, ho sabeu.
Se nota, però a nosaltres mos encanta escoltar-los.
Clar, i sempre com aquesta mirada còmplice amb el pare des de l'altra punta d'espart, com qui diu, m'estàs veient amb un micro, m'estàs donant el teu consentiment, sí. I aquests infants ben netets i ben educats.
Molt bé.
Però a veure, clar, fins ara gent de vespre, però tenim gent com en Xavi que estan malalts i prefereixen dutxar-se de matins. No ets únic, Xavi, no ets únic.
Bon matí. Les meves són molt curtes, són molt 10 minuts, just de les zones més bàsiques i de més. No sóc d'estar molt de temps a la dutxa. Trenques una mica la rutina de la nit, surt, per mi és la transició a l'activitat, i luego, no sé, jo me sento molt més còmodo. Jo sí, intento ser resolutiu, però vamos, no sé fins a quin punt podria, saps?
Vaig.
Un assistent sense dutxar-se? No, 2 dies.
Un altre supernat.
Vaig, a veure. Per què voles rompre amb aquesta tranquil·litat del vespre? És a dir, és com si te tiressin un poal d'aigua freda a la cara.
Literalment.
A les 7 del matí, però quina necessitat?
I doncs, Mateu, no sé quina dutxa tens tu, però s'ha d'haver-hi un regulador de temperatura que t'ha permès entrar com un descens d'avió suau.
Però és que això,
suau.
S'aigua calenta,
m'adormeix.
Sí.
Cap?
Clar, vols saber el teu perfil psicològic, Xavi? En base en això, diuen que la gent que fa les dutxes matutines tenen un perfil psicològic diferent, que són persones que busquen estímuls energètics per començar el dia. Dutxa entesa com mètode d'activació. I són individus que valoren l'eficiència i tenen personalitats més extrovertides orientades a l'acció immediata.
Te quadra?
M'ha definit. Soy jo literal, què diuen?
Ets tu literal, eh? Podria ser. Però clar, la dutxa matinal, això, mos ajuda a activar-me. Clar, a tot això tothom m'està dient que se dutxen cada dia o més d'una vegada en el dia. Jo aquesta gent, me sap greu, però màxim 2 dies de dutxar-se és bastant poc.
Com a màxim? Què has dit?
Aquesta gent me diu, màxim, la gent pot estar 2 dies sense dutxar-se.
Ah,
no, perdó, no. Poden estar més dies.
Tu quant de temps heu estat sense dutxar-vos, confessau?
Aquí jo he de dir que som de dutxa diària. No puc evitar de fer-ho d'una altra manera.
Jo he de dir que la pandèmia va ser un temps dur per tothom.
Dur per l'higiene personal.
Jo he de dir que dutxa de cos... pot ser, quasi cada dia. Lo que dutxa de pèl, doncs això ja varia.
Exacte.
Perquè
jo tenia dies de rentar-me la dutxa de cabells ja és una altra qüestió
a part. Jo crec que donaria una segona secció a part, eh? Perquè jo...
Hauríem de demanar, perquè si és dutxa amb mà en mig, entre dutxa i dutxa, perquè aquí ja la mà compta com
clar,
a mig de dutxa.
La mà, no
sí, totalment. Jo he estat molt dins de dutxar-me perquè considero quan vaig a la mà me fa ineta. Però bueno, és un altre tema. Llavors, jo m'he demanat, la gent se dutxa molt. Menys si també és un tema cultural.
I perquè antiguament, doncs, pues, no... Quiero decir, quizás ese hábito de la ducha diaria no existía. Yeah. Que creo que en otros países no hay gente que se duche cada día. Y países avanzados, no estoy hablando de...
¿Quién país estás, diga?
Por ejemplo, tengo entendido que en el Reino Unido, por ejemplo, gente que ha ido a Inglaterra, te hablo de Inglaterra, por ejemplo, pues la gente no está acostumbrada a ducharse cada día. Eso me decía gente hace tiempo, no sé ahora cómo estará este país en ese aspecto.
Es que diuen que de fet a Inglaterra té la mitja més alta de que els homes se canvien molt poc sovint els calzoncillos. A Inglaterra.
Perdoneu, que són blancs.
Pues ves, eso mal hecho, porque los calzoncillos, la ropa interior de mujeres o de hombres, se tiene que limpiar, se tiene que cambiar cada día, mejor dicho.
Home, clar que sí.
Clar que sí.
Escatològics mos han posat de sobte. Perdoneu, disculpeu, és divendres, mos ho perdoneu.
Decorum, i vull contrastar aquesta informació perquè jo me sonava aquesta estadística. I
a mi també me sona, de dir.
De fet, la tinc aquí respaldada i cercada, que és que un estudi de Currys, que és una minorista líder de productes en serveis tecnològics, va trobar que el 20% dels anglesos duen els calçons blancs fins a una setmana.
Quina, ai, per favor.
Terrible. Clar.
Estan creant vida ja de dins.
Exacte. Llavors, la higiene pot ser qüestió cultural, però també, a lo millor, pot variar segons la nostra edat. I quant de temps creus que pot estar qualcú sense dutxar-se?
Pues depèn de la seva nivell de higiene que tingui. Hi ha gent molt brutanxa, però...
Crec que és un poc relacionat amb l'edat. Els joves, els adolescents, no se noten i pareix que li has d'estar damunt, i la gent major també. Pareix que arriba una edat que també tenen poc com a dutxar-se, no sé si és per ser malalts o... Però veig que és una conducta que se repeteix.
Que curiós. I com afrontes una conversa de... Escolta, crec que estaria bé que te dutxassis.
Hombre, és un poc delicat. Pues quan jo li diria a ma mare, ai, que bé que te trobaries ara amb una dutxa, te van d'anar a dormir, vols que t'ajudi abans que me'n vaig? I jo ho enfocava així. Com algo que és una millora per ells, o que me n'he d'anar i així t'ajut i te quedaràs millor, algo així com un benefici, no com que li està retreguent.
Exacte. I si és un adolescent, com ho fas? Ho veig més complicat.
No sé, jo en el meu li deia, ai, aquesta lota que t'agrada, si se traqui t'ensuma, i tot d'una ja anava a la dutxa. Un poc així, vendre's en moto.
Clar.
Aquesta dona sap perfectament de què parla.
I era super sàvia.
Sí, sí, ja ho hem vist.
Tot el que m'ho vaig pensar, tens tota la raó en tot el que has dit. Li he dit moltes gràcies. M'ha dit, m'acabo de despertar, de fer la migdiada. I jo, estàs molt esplèndida.
Totalment.
Gràcies. Llavors, clar, pot ser cultural de l'edat i pot ser dutxar-se molt o poc, també depèn del gremi.
Ja començava a fondre.
Darrera pregunta. Com aproximes algú per dir-li, tio, dutxa't? T'ha passat mai?
Sí, me va pillar en el trabajo.
Com? De què fas feina?
Trabajo de informático.
¡Halo!
Informàtic?
Aquí al lado.
Aquí de vora. Has hagut de dir mai a un company de feina, dutxa't?
Sí, però bueno, intenta decírselo con respeto. Y si no entra en vereda, pues bueno, va dejándose durante la mesa o cualquier cosa.
Passivo o agressiu, aquest company.
Funciona,
aquest company?
Funciona.
Funciona, te passa amb més d'un company?
No. La vez que m'ha passat, funciona.
Per què has dit informàtic i t'has rigut? Que és que els informàtics fan mala olor.
No, no puede ser, tiene...
Ho ha dit ell, oi? Els informàtics tenen fama de dutxar-se poc?
Bueno, en general són un poco más raro.
A veure, aquí a la ràdio pública de les Illes Balears no han de difondre tòpics.
No, jo no el coneixia ni aquest tòpic.
Jo sí l'havia sentit dir, la veritat.
Amem, no volem ofendre ningú. No un informàtic ha dit un que informàtic... li va passar una vegada
totalment
un company feia mal olor i li va dir, escolta, dutxa't.
D'acord.
Perquè aquí poden pensar que Pentura és gremi de feines manuals, sua més, exacte. Però clar, els informàtics estan de vora ordenadors que fan calor.
Exacte, i una oficina, i estan molt
tensió,
junts.
I molta tensió, molta tensió.
Totalment. No ets l'única persona que m'ho ha dit.
M'agrada molt dutxar-me de matí perquè m'ajuda a despertar-me. Si no,
un d'aquests
ja vaig encara
psicòtics?
De moltes de feina, però si no m'ho dutxes encara pitjor. I el pèl és ingestionable.
I t'ha passat mai de barrida a dir a qualcú, escolta, tio, dutxa't?
Hi ha bastantes persones a les que ho he pensat, tant amics com espais de feina.
Vale, perdona, de què fas feina?
Soc informàtic.
Què?
No, en sèrio.
No és el mateix?
No, t'ha vale, no? Passat amb companys de feina de dir-li que s'han de dutxar?
No, en la meva feina actual no, mare de Déu. Però amb altres feines, també dins del sector d'informàtic, jo què sé, a vegades acabes compartint espai amb gent que té taques de suor de setmanes a la camina on es polo i és com que fa molt de feo i fa olor. Però bé, jo, com que no m'agrada molt el conflicte, tampoc crec que sigui la meva postura o la meva posició de dir-li a ningú el que hagi de fer, doncs jo caig i aguanto.
Quant és el màxim temps que pot estar qualcú sense dutxar-se?
Bé, entenguem-me jo a mi mateix. Jo a vegades he estat 4 dies sense dutxar-me o 5 dies, sobretot quan eres Covid i estàs depressiu a casa teva. Però bé, ara mateix mínim un pic en el dia, perquè és que si no me fa vergonya sortir al carrer.
Pot ser qualque vegada qualcú t'ho ha volgut dir a tu?
Ja, espero que no. Estic ressant ara mateix perquè no hi hagués estat el cas.
Pobre.
Nosaltres també ho esperam, però mira, un altre informàtic.
Sí, potser he de dir que estaves...
Jo crec,
menys eren companys de feina.
Crec que
estava a la mateixa zona.
Sí,
no sé.
A la mateixa taula.
No sé si, clar, no sé si eren companys de feina i estan sonant del mateix company en comú.
Ah, pot ser, pot ser. Massa casualitat.
En tot cas, m'ha fet pensar que potser aquesta gent que se dutxa poc són herois. Saps per què? Perquè Saigo és un bé molt preuat. I pobles com Estellans, Sóia o, per exemple, Ciutadella també, pateixen restriccions d'aigua per mort de sequera. Potser està bé que mos dutxem menys. A mi m'ha anat molt bé. Aquesta, quan ma mare me diu dutxa't, li dic, a sequera.
No, està bé, està bé. És una bona teoria.
Exacte. Però també hi ha altres maneres de dutxar-se de manera sostenible.
Por la mañana. Para mí es como empezar el día. O sea, yo me levanto, me ducho y si no me ducho no soy persona. Es verdad. O sea, porque yo cuando estoy muy vago, yo me ducho por la noche porque te tiras tus 15 minutos, 20 minutos. En cambio, por la mañana es como me levanto, me ducho, voy rápido, soy proactivo. Pues mira, mi trabajo hicimos un estudio.
¿Ah, sí? Contame.
De cuánto tiempo debería la gente ducharse y más o menos cuánto tiempo se ducha.
Porque, ¿quién es allá un fast feina?
O sea, yo trabajo en sostenibilidad.
¡Guau! Wow, ¡súper interesante!
Y lo que hicimos fue crear una canción que se llamaba Songs for Showering, que era más o menos el tiempo que creíamos y que los estudios decían que tenía que tardar una ducha, que eran aproximadamente 4 minutos y medio. Entonces hicimos una canción que duraba el tiempo recomendado que debería durar la ducha.
Ahora en confianza, ¿tú tardas 4 minutos y medio a ducharte?
No, yo no. Yo tardo un poco más. Tardo, ponle, 10 minutos. O sea, dos canciones.
És a dir, tu surts en el carrer a xerrar de dutxes.
No m'ho creu. No
i trobes una persona que s'ha inventat una cançó que dura el temps perfecte que hauria de durar una dutxa per ser sostenible. Que són
4 minuts i mig. O sigui, el consens global és menys de 5 minuts.
I jo m'ator manco, ho faig superbé. Jo m'ator per una cançó.
Perfecte. És que, de fet, a Spotify, si nou, hi ha un munt de playlists, que diguéssim, de cançons que duren menys de 5 minuts.
Sí, però no val posar-la de seguida.
Clar, no té molt de sentit una playlist, perquè hauria de ser un play.
No, hauria de ser per anar variant, per no sentir-se mateixa cada dia, perquè la dos acaba odiant.
Sí, totalment. He de dir que no he trobat en concret la cançó aquesta que va fer aquest home i el seu equip d'investigació, perquè m'he posat tan contenta que no vaig demanar-li quina era l'empresa per l'equip de feina, però... Digues, fins
no, i a més, escolta, que hi ha cançons amb els temps exacte per rentar-te les dents. I no només això, perquè escolta, que també hi ha llistes de reproducció de Spotify amb els temps exacte per fer-te un ou bullit.
Ostres, és que està tot inventat avui en dia.
I una coneguda marca de pasta italiana va fer una playlist aposta en cançons categoritzades per quina pasta havies de posar, quant de temps havia de durar la cançó.
És un tema, això.
Per favor. És que així ho xiu... Només aprenem, només repartim coneixement.
I de tres ràdios... Participació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida... de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Xiu, xiu.
Continuem a xiu-xiu i ja heu sentit que avui, a banda d'Anna Maria Antònia, en Cate i una servidora, en Xavi Noyes, però ens acompanya en Xavi Pou, que és en Xavi, però en ve alta.
A falta de Xavi, bon és Xavi.
Exacte, perquè sí, com que és galego, el teu nom s'escriu en ve alta. En ve alta. És que m'agrada explicar això per situar una mica.
M'agrada pensar que ja venc aquí i corregir el nom d'en Xavi.
Podria... És que avui, a falta d'un Xavi, n'ha mangut dos.
Sí. Un darrere l'altre.
Bé, Javi, no sé si...
Quants, sí, vendrà, quants vendran a les 9?
Crec que cap, no està previst cap. Espera'm. Altre Xavier.
Sí. Tot pot passar.
En Xavier sempre és omnipresent, de totes formes, en aquest programa. Però bé, és hora de classe, a xiu-xiu, i per això ha vengut el nostre professor random, que l'únic que encara no ha fet aquest inici de curs és feina, perquè s'excusa amb una diferència horària que jo no acabo d'entendre. Xavi, per favor, explica-mos...
Ara vols explicar, vols saber que com més a l'est vas del planeta, més prestes?
Sí.
I doncs jo he fet 57 voltes en el planeta, ara mateix som a juliol, i quan acabi d'aquí me'n vaig a Sant Mauva.
Perfecte.
Sí, el que tu diguis, Xavi. No crec que te funcioni.
No crec que me funcioni. Bé, jo amb bonon això volia fer... bé, m'han dit que en Carl Langas estava molt bé. No ho sé, ara ho veuré d'aquí una estoneta. Voltes i sereu? Ja m'ho deis.
No, bueno, perquè no hem fet ses voltes. Estem a un d'això físico-quàntico.
Fantàstic. Bé, amb bonon en aquesta efemèride musical que és per mi volta no, jo avui volia fer classe de música.
Huh. Oh, canta! ¿Cantas bien o cantas mal? Diuen els Ocifar. ¿Tú que cantas bien o mal?
Jo canto en la dutxa i...
Mira, ara que
afortunadament no tenc a ningú per sentir-me.
Perfecte.
A més, com a dutxes de matí, barda, tirant-te en el migdia, només ja no hi ha ningú a l'edifici. Ja, faig solament és perillosa.
Vosaltres cantau bé?
Crec que xiu-xiu s'ha sentit qualque vegada la meva veu de cantora i la Marga Cifra ha fet el favor de tancar el micro.
Molt bé. Tu, Cate, com cantes?
A mi m'han dit que cant bé, però falta comprovar-ho.
Ja t'escoltaran qualque dia.
Bé, doncs, avui volia xerrar d'una precisament de cantar bien o cantar mal, d'una figura, perquè nosaltres tenim molt en ment genis de la música com la Fitzgerald, Mozart, Leonard Cohen... I doncs, resulta que hi ha gent que en lloc d'esculpir la música, el que va fer és triturar-la, val? Jo vull explicar la història de la que va ser anomenada The World's Worst Opera Singer, la pitjor cantant d'òpera de la història. Avui ens acostem a la història de Lawrence Foster Jenkins. Foster no, Foster. Lawrence Foster
Jenkins. La poden
Jenkins.
Sentir? La sentim?
La sentirem.
Estem preparats per escoltar la pitjor cantant d'òpera del món?
He fet un camí que arribarà a Lawrence Foster Jenkins, val? Ah? Però heu d'estar preparats per això, és
sí,
un concepte.
D'acord, és un concepte. Va.
Què és això? És ella.
Vos estic situant. Això no és Lauren Foster Jenkins, això és una Yoko Ono, i vos asseguro que una Lauren Foster Jenkins serà pitjor que això, val?
Ui, no m'ho imagino.
Me recorda en el pregó que s'ha fet de Sants, on dues persones van fer el pregó de Sants i van fer això.
Que Sants, estic farta.
Estic farta.
Era una reivindicació feminista.
Una reivindicació feminista i de volum alt.
La diferència és que aquí volien fer una cançó, no?
Això era una cançó de Yoko Ono en el Museu of Modern Art, als Estats Units.
Artistes.
I va fer lo seu, Yoko va fer lo seu.
Però la Fitzgerald aquesta era tan terrible com això?
Era bastant terrible. Només perquè tingueu un exemple, la revista Time, que ja existia per l'època d'aquesta dona, va escriure un dels seus recitals, un article. Deia, en el fons de la sala, homes i dones amb vestit de gala no van intentar controlar riure, cavallers dignes seien amb mocadors a la boca i llàgrimes d'alegria corrent per les galtes. Però la senyora Jenkins va continuar de manera valenta. Val? No només això, sinó que més en el mateix article afirmava que les seves notes separades, staccato, sonaven literalment com un pupup borratxo.
Ai.
No m'ho avancem, val? Comencem per l'inici. Nascuda l'any 1868 a Pensilvània, la petita Florence Foster Jenkins havia nascut a una família adinerada i sa vida la sordoia. Només per un petit detall. La seva germana petita acabava de morir per diftèria en els 8 anys.
Pobre.
És bastant lamentable. En aquell temps era una desgràcia, però com era fa segles enrere, era més habitual i la gent anava tirant més cap endavant. Més especialment, tenint en compte un petit fet, que era que na Florence Foster Jenkins, ai, li diré Florence, tot el dato.
Li poden dir Flo, na
sí,
Flor.
Sí, na Flor. Necessitava atenció i feia 9 anys que la seva germana li havia llevat els focus d'atenció.
ara podia tornar a ser suït dret dels seus pares.
Home, s'havia posat malalt, no? Que li lleves els focus d'atenció.
Sí. Però duia 8 anys. Clar, quan neix un nen petit, ja hi ha la rivalitat, i dius, jo vull ser... Jo som més gran, seré major...
Té síndrome de filla única, però... pòstum.
Efectivament. Li va durar encara més i tenia un petit problema per ser centre d'atenció, que era que el seu pare també estava malalt de diftèria. Vull dir, per lo que sigui, no lo podia atendre com volia.
Pobre.
Pare ho sente, do. Fatal.
Sí, és un dels símptomes, de fet. Diftèria, pareocentisme. I Dino Florence necessitava quelcom d'emoció. En els 18 dies del funeral de la seva germana, se va casar en secret amb un home de més de 30 anys. Tenia ella 15
anys. Tenia problemats, aquesta nota.
Tenia 15 anys, tenia problemats.
Tenia ganes de cridar l'atenció.
Sí, perquè va degué ser un disgust, ja me'ls imagino, diguem, tu t'ho pots creure, això que te penses que és una telenovela turca, encara no s'han inventat, aquest tipus de coses que li devien dir a casa, tot un drama, vaja. Per molt que han dit que era la pitjor cantant d'història, aquesta nota va quedar amb la mort de la seva mare, el pare la va desheredar, se va quedar amb un marit més gran que li doblava l'edat, i una passió que guardava dins seu, que era sa música. I per molt que haguem dit que era sa pitjor cantant d'òpera de sa història, ara vols sorprendre, perquè era una bona estudiant de piano.
Resulta que una cosa no lleves altra.
No lleves altra, efectivament, perquè tu el piano el sent de fora, però la teva veu no la sent de fora. Deia que havia arribat a tocar a sa Casa Blanca dels Estats Units, o com a mínim, això va dir ella, perquè no acabava d'estar clar. I és que jo soy un tsunami. Yo soy una chica fin, y es que soy algo imparable, no te puedes resistir. Bé, no, Florence no se va rendir, no podia fer música, perquè el seu marit li havia donat un gran regal d'amor, que era la sífilis.
Pobre. Antonio, això no és un regal.
Sí, Antonio Font diu estimar és una malaltia de transmissió sexual, però en aquest cas sí que està en malaltia de transmissió sexual.
En aquest cas era sí, he dit que era un regal d'amor, però no cap a ella necessàriament, perquè el seu marit sabia que li estava fotent les banyes des de feia bastant de temps. A la qual no va durar gaire aquell matrimoni.
No, jo no sé per on agafar aquesta història.
Rocambolesca, però real. El brot de sífilis li va afectar en el braç, i ja no podia utilitzar un braç per tocar. Però ella no se va donar per vençuda, perquè s'ha implicat profundament en sa vida musical de Nova York, no se'n perdia ni una, se va emparellar amb un home actor homosexual, val? I va participar de manera molt activa a una cosa que se deien Establó Vivants, que era un entreteniment de salta societat que consistia en representar quadres a un saló. Una se vestia de Valquíria, salta de Garder, i ella els organitzava i se posava sempre com a personatge principal. Val?
Que jo només diré que encara no l'han sentida.
Encara no l'han sentida, perquè...
La poden sentir?
Ara la sentirem. 1912 va començar a anar a classe de cant i va començar a oferir el seu primer recital. Amb tots vostès, Florence Foster Jenkins.
A veure. No canta tan malament.
No canta tan
malament.
Pujo la marca.
No canta tan malament.
No ho sé.
No canta tan
malament. Però és la pitjor del món.
Segurament perquè no estàs entenent la lletra. Ni tu ni ningú, perquè en realitat sembla que se l'estava inventant una miqueta.
Sí, això pareix, jo. Això és com les cançons de Sant Pere d'On s'òpera, que tu mai saps si està bé o no.
Ella sabia si cantava bé o no.
Hi ha dubtes, hi ha gent que deia que la van animar tant, que clar, era sa madona d'un club de música clàssica. Si ets la presidenta aquí, ningú te pot dir res, quan dius, vaig a fer un recital, per favor, donau-me suport. Sabeu que el pianista cada vegada havia d'ajustar-se a lo que estava cantant ella perquè no podia seguir sa peça.
Un desastre.
Efectivament, segons els testimonis de l'època, bé, ella deia que les crítiques que rebia dels companys professionals eren per pura enveja. Va ser una tonada llerda abans de la letra.
A veure, l'estic sentint de fons?
Sí, si la posen fluixet sona fins i tot bé, eh?
Bé. Després la sentim bé.
D'acord, sí, perquè... Bé, li van dir tothom que el cantava molt bé, sempre amics i gent popera, eren els concerts, va? No se va exposar a fer grans concerts, i deien que eren dolorosos, però fins i tot físicament, perquè una vegada de tirar flors va tirar sa senaia, que les tenia en el cap d'un ancià. De l'emoció que tenia.
Mare meva. Poden sentir una Florence una altra vegada. Marga, a veure. No m'ha semblat tan espantós, Xavi.
No t'ha semblat tan espantós. És una cosa que no sembla tan espantosa si l'escoltes en disco des de la seguretat d'un estudi de ràdio, però finalment els seus amics la van convèncer per fer un concert en el Carnegie Hall, val? Un teatre clàssic dels Estats Units. Quan Frank Sinatra ja estava causant desmais entre les joves, no, Florence va decidir causar esglais, val? Va llogar, perquè en aquell moment era possible, un teatre sencer per més de 2.000 espectadors, val? Però on havien passat, per exemple, Tchaikovsky, Groucho Marx, George Gershwin, Benny Goodman i ve aquesta senyora i te pega uns alaridos allà enmig.
Aquesta dona ho va arreglar tot en dobbes.
Ho va arreglar tot en dobbes, no tant, perquè realment ses entrades se varen acabar en 2 hores.
Què dius?
Més de 2.000 entrades en 2 hores.
Devia ser un show, veure-la. Mira, posa'n una altra vegada. Se va atrevir en clàssics com aquest.
I no agafava precisament peces faciletes, eh?
A veure, exacte, anava a dir...
No venia amb el cant
de... Vos ha agradat?
A mi m'agrada el que ha dit en Xavi, que potser era una dona valenta.
Sí, el manco se va atrevir, Xavi.
Jo vull
que... Està bé conèixer-la.
Vull que mos quedem amb aquesta, amb aquest missatge, sobretot.
Xavi, gràcies. Maria Antònia, Caterina, ara tornem.